Institucions catalanes.
Valors i matisos d'un país.
L'Institut del Teatre. La història assenyala que el primer període de vida de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic es troba inevitablement lligat al desenvolupament de la política cultural de la Mancomunitat i el seu naixement és una lògica conseqüència de l'esperit dels prohoms de la Lliga Regionalista, particularment del de Lluís Duran i Ventosa, veritable pare i artífex d'una mena d'institucionalització de l'obra teatral del seu bon amic Gual. Institucionalització que consolidava fonamentalment l'obra i la trajectòria de l'íntim i que, a la vegada, a través de l'escola, fornia els estris per garantir la continuïtat del seu esperit. Ara bé, si aquests objectius no s'assoliren amb l'empenta que els seus capdavanters i promotors somiaren, resta en part explicat a través de l'estudi de la primera època i es deu, bàsicament, a un excessiu lligam i compromís de l'escola amb l'obra personalíssima de Gual.
L'idea de Duran i Ventosa consistia en crear una escola per a la formació d'homes de teatre preparats per una nova dramatúrgia catalana, oberta a tots els corrents a través d'accions de projecció pública i popular, com ara les estimulades des de l'Auditorium per l'Associació Catalana d'Art Dramàtic i el foment del teatre català, models ambdós de centres d'opinió i d'associació d'espectadors.
S'inclouen Gual i l'Escola Catalana d'Art Dramàtic dins el marc de tres etapes polítiques ben definides que caracteritzaren el primer terç de segle: Mancomunitat, dictadura i república. Aquesta primera etapa de l'actual Institut del Teatre, que s'inicià el 1913 fins al 1934, quedà estructurada dins la història de Catalunya de la següent manera.
1913. Fundació de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic.
1927. Nou patronat exclusiu de la Diputació. L'Escola Catalana d'Art Dramàtic es transforma en Instituto del Teatro Nacional.
1930. Un nou patronat transforma el nom Instituto pel d'Institut del Teatre, instal·lant-se definitivament a la Casa de la Misericòrdia del carrer Elisabets.
1934. Dimissió d'Adrià Gual com a director de la institució.
...50 anys de Ràdio 4. La primera en català.
Adrià Gual, advocat, fill de l'esmentat director, comenta la tasca del seu pare. Podeu explicar-nos el lligam de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic amb l'obra personal del vostre pare?
Sí, molt senzillament. Si tenim en compte que Adrià Gual va ser un home que va tenir una obsessió, la qual no era més que la dignificació del teatre a Catalunya. Tinguem en compte que quan ell va iniciar les seves activitats a finals de la centúria passada, el Teatre Catalunya estava autènticament depauperat. Estava absolutament mancat d'una tradició i no teníem més que una sèrie d'autors consagrats, però que no van passar de tenir un caire molt localista.
Avui, la institució pot dir que si un decret del conseller interí de Cultura, senyor Tarradellas, li traspassava les classes del Conservatori del Liceu, i un decret del conseller de Cultura, senyor Pi i Sunyer, li facilitava un crèdit extraordinari per adquirir llibres i celebrar actes, un decret del qual per la seva data donarem compte en l'anuari vinent del conseller d'Assistència Social, senyor Esbert, li cedia la part davantera, unes dependències i l'antiga capella, ja d'anys secularitzada, de la Casa de Misericòrdia, per instal·lar-hi convenientment el Museu del Teatre, construir-hi, a més, el petit teatre de pràctiques escèniques i d'audicions públiques que considerem indispensables i permetre que la nostra antiga sala d'actes pugui convertir-se en la biblioteca del teatre, gratuïta i pública, que desitgem.
Quan i per què va ser anomenat director de l'Institut del Teatre?
Vaig ser nomenat director de l'Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya pel conseller de Cultura Ventura Gassol. Però durant la meva gestió, que va anar des del 34 fins a la fi de la guerra, vaig tenir altres consellers.
Quina era l'aspiració de vostè com a director de l'esmentat Institut del Teatre?
Teníem la consciència de que posseíem una escola, però aspiràvem a una universitat del teatre. Amb aquesta finalitat, incrementàrem la biblioteca, que teníem la intenció de fer pública, amb, primera, l'adquisició d'un fons complet de teatre català compost de 5.000 títols. Segona, l'adquisició de la biblioteca Joaquim Pena, que aquest donà generosament a la institució, composta per uns 10.000 volums especialitzats en teatre líric universal. Tercera, l'adquisició d'un miler de volums de teatre modern seleccionat procedents de la Biblioteca de Salvador Vilaragún. Incrementàrem també el Museu del Teatre amb l'adquisició de 200 teatrins de Soler i Rovirosa, manuscrits i mobles de Frederic Soler Pitarra, objectes de paleta Pàmies, que durant molts anys havia estat primera ballarina del Liceu. Es creà la classe de teatre líric, que inauguràrem amb un concert de la cantatriu Conxita Badia, nomenant professors a l'actor Joaquim Montero i el mestre Antoni Capdevila del Liceu. Iniciàrem la classe de dansa amb una audició de la poesia El dia revolt de Josep Carner, recitada per l'alumna Laura Massip i dansada per la dansarina Cira.
Quina va ser la seva participació als dos congressos universals de teatre?
En 1937 vaig assistir al Congrés Universal del Teatre que es celebrà a França. Hi anàrem 46 delegats de diferents països. La sessió inaugural la va presidir Monsieur Albert Lebrun, president de la República Francesa, i en la de clausura, presidida pel ministre de Cultura, Monsieur Zé, a requeriment de la presidència, era a Versalles, i justament en el saló on Clemenceau, aleshores cap del govern francès, havia presentat i signat les condicions de la pau amb els alemanys. Vaig pronunciar un discurs dient que la nostra guerra civil ens havia estat imposada i que molts dels autors francesos allí presents que coneixien Catalunya per haver-se'ls representat obres en català com Vildrac, Lenormand, Bernard, sabien que el nostre país estimava la cultura i la prova era que a desgrat de la guerra la vida teatral continuava. Catalunya va tenir l'honor que l'anomenessin del comitè permanent, format solament per 5 països.
Podria assenyalar-nos els actes més importants durant tot aquest temps?
L'any següent, 1938, el Congrés va celebrar-se a Anglaterra. També hi vaig anar. La sessió d'obertura va tenir lloc a Londres i fou presidida pel duc de Kent. Hi hagué sessions a Stratford, Port-on-Avon, poble natal de Shakespeare, i en el magnífic Memorial Teatre d'aquella població vaig pronunciar un discurs explicant amb aplaudiments entusiastes de tothom que, malgrat la nostra guerra, la vida de la institució del teatre seguia pròspera, amb més alumnes que mai, i que ens vèiem obligats a obrir noves classes per tal d'atendre les actuals necessitats. Els anglesos i, en general, els delegats d'arreu del món els divertia i els emocionava saber que molts alumnes venien a classe amb l'uniforme de soldat, arribant del front, i que les classes o les conferències havien de fer-se a vegades degut als bombardeigs a les fosques. Un reporter del Times, Monsieur Lorraine, ho explicà als seus lectors en un interviu que va fer-me. Per cert, que ell creia, a través del meu nom català, Joan, que el delegat de Catalunya era una senyoreta, perquè en anglès, escrit en bo, és un nom femení. Vull destacar la festa de la primavera, recital de poesies sobre aquest tema fet pels alumnes, amb l'audició extraordinària de cançons sobre la primavera a càrrec de Mercè Plantada. També cal destacar les conferències de Francesc Pujols, Rafael Moragues, Lluís Nicolau d'Olver, en aquell moment ministre de la República, Joaquim Pena, que va llegir la seva traducció d'Egmont de Goethe, musicat per Beethoven, Joaquim Montero, Ramon Pinyes, Xavier Bengarel. Destaco també la publicació de l'important anuari, llibre que conté, a part dels textos íntegres de les conferències donades, relació i fotografies dels actes principals celebrats a la institució i una informació completa de la vida teatral a tot el nostre país. I tot això vàrem fer-ho a la quieta, perquè vivíem en guerra, sense notes de premsa, sense propaganda ni escarafalls, fins al gener del 1939, en què, perduda la guerra, passàvem a França com exiliats deixant amb recança la vida cultural de Catalunya.